Radio Astel.
Més, com ja sabeu, cap a aquesta hora el que fem és obrir el nostre espai de ciència amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català.
Hola, què tal?
Com estàs?
Per què rius?
És perquè és veure, tia. Ai, no.
Home, està... avui porto...
Que... No, un... perquè sí, canyero, per... clar, és que sé el tema que portes. I fixa't tu que fa una setmana, sí.
És que és el desafiament de la setmana passada.
Clar,
recordes
i...
que ho...
Mira, volia... T'ho dic de debò, que volia recuperar a punts...
Què dius?
T'ho juro, perquè volia la Vanessa, però ja, això ja no pot ser. M'ha esclat el cap, perquè volia realment entendre-ho d'una vegada per totes, la física quàntica.
Mira, però, no sé, vas malament, Mercè, vas molt malament.
Ja,
mira, hi ha una frase d'un famosíssim físic, que es diu Richard Feynman, que diu, si mai penses que s'entès la quàntica, vol dir que no has entès res.
Bueno.
Per tant... Ja, amb aquest preàmbul t'has de relaxar.
Clar, perquè això ens ho deies l'altre dia. Vull dir, ens deies, no patiu la gent que...
Que ens hi dediquem, tampoc no l'entenem.
Bueno, això ajuda, eh?
Sí, oi que sí?
Això,
com a mínim et relaxa.
Què, ens hi posem?
Va, vinga.
Va. Desafió total, eh?
Va, hem de ser valents.
Va, sí, els reptes, els hem d'encarar.
Ah, que sí.
Va, un desafiament i que en Joan Anton ens ajudarà.
Va, explica'm la quanta.
No.
Ah, no era aquest el desafiament.
Acaba amb zero. Acabem ja amb un...
Pues igual acabaria millor, eh, del que farem si començo jo.
Mira, vols que et digui què tinc al cap ara mateix? Física quàntica. Són dos mons. Val? Dos mons.
Quins són els mons?
Ja està. Vull dir, tinc aquests dos mons, ja no t'hi riguis, Paula. Ja s'estan posant amb mi, Joan Anton.
Ja, no ho has de permetre, això.
No ho has de permetre. Són aquests dos mons que entenc que són realitats paral·leles, mai millor dit.
Molt bé.
Però que passen coses al mateix temps.
Molt bé.
Val.
Bé. Sí,
podríem... Dones l'aprovat o...?
No, un excel·lent.
Ui!
Un excel·lent, perquè té molt a veure amb això que acabes de dir, amb realitats paral·leles. Ara ho explicarem. Sí, sí. De fet, d'entrada t'haig de dir que la quàntica, a diferència d'altres branques de la física, que van ser desenvolupades per algú concret, no? Newton, Einstein, la quàntica va ser l'esforç col·lectiu de molta gent. Planck, Schrödinger, Heisenberg, Bohr, de Broglie, és a dir, molts científics que a començaments del segle XX, entre tots, van crear això que anomenem mecànica quàntica, que després té basant-se a la física i a la química, i que és aquesta cosa tan difícil d'entendre, tan antinatural. Per tant, la primera cosa és això, va... per l'esforç col·lectiu de molta gent. I després ho intentaré explicar, que tampoc podem entrar en molt de detall, primera perquè ens tornaríem lelos, després perquè tampoc no tenim gaire temps per fer-ho, i ho faré en base a alguns principis. Principis bàsics de la quàntica, que els primers són com senzillets, n'hi ha algun que és una mica més complicadets, però tots són com aparentment simples o innocents, però amaguen per sota una complexitat tremenda. Va, comencem amb el primer principi.
Que ho diu així, Vanessa, que va, anem.
Va, la quantificació.
Bueno,
no et preocupis que el
no
nom és més difícil.
Eh?
No. Quantificació és més simple que el nom. Vol dir que a la natura, si nosaltres poguéssim fer un zoom, imagina't que hi hagués un zoom imaginari, on nosaltres poguéssim anar fent zoom al que anomenem espai, la física clàssica, la de la tota la vida, diria que nosaltres podríem continuar fent zoom, i aquell espai... continuarà sent un espai continu, seria un continu, no? En canvi, la quàntica diu, no hi ha res que sigui continu. Arribaríem a un moment en què veuríem com una quadrícula. No ho diu així la quàntica, és com una imaginació que jo ara estic fent perquè l'oient ho pugui intentar entendre una mica més. Arribaríem amb una mena de quadrícula, de manera que tu et mous saltant d'una quadrícula a la següent. No et mous en línia contínua, sinó que et mous a salts. Això s'anomena quantificació. tot està quantificat, que vol dir que et mous a salts. Tota la natura es mou a petits saltironets.
D'acord.
L'altre dia ho vàrem explicar quan dèiem que l'òrbita dels electrons al voltant del nucli atòmic està quantificada. Els electrons no poden ocupar la posició que ells vulguin, com sí que fa un planeta orbitant al voltant del Sol. No? Hi ha Mercuri, a Venus i a la Terra, i podríem posar un planeta entremig i mentre el situéssim ben situat, aquell planeta orbitaria el Sol sense cap problema. Al món de les partícules fonamentals, això no és possible perquè la quàntica diu que les òrbites estan quantificades, estan perfectament determinades. Són aquesta, aquesta, aquesta i aquesta. I a més, per moure't d'una a l'altra has de fer salts. No pots moure't de manera contínua, no pots començar una travessia i me'n vaig a l'altra òrbita, diu un electró. No, l'electró està en aquesta òrbita i ara salta a la següent. Tot es mou per salts.
Va.
Això n'anomenem quantificació.
Quantificació.
Què et sembla aquest principi?
Bé,
és fàcil d'entendre, no?
Sí.
Bueno, ara els anirem complicant una miqueta més. El següent també és molt fàcil d'entendre, és l'atzar.
Clar, perquè aquí la física quàntica té a veure l'atzar.
Absolutament. Diu que l'atzar és un component intrínsec de la natura. De manera que allò que sembli impossible que passi, pot passar. I res pot acabar determinant perfectament què passarà. Això no és cap problema dels nostres ordinadors. Hi ha molta gent que interpreta això com, ah, clar, és que no tenim ordinadors suficients com per poder simular tot el món, no? I poder predir què passarà el següent segon. No, la quàntica diu que no és cap problema dels nostres ordinadors, sinó que hi ha un component atzarós que forma part de la natura i que ens impedeix, tinguem la tecnologia que tinguem, ens diguem com ens diguem i habitem el planeta que habitem, ens impedeix saber exactament què passarà en qualsevol cosa, siguin coses complexes o siguin coses simples. Per exemple, si jo tiro una moneda a l'aire, jo puc calcular que hi ha un 50% de probabilitats que surti cara o 50% de probabilitats que hi hagi creu. I segons com tiri la moneda, jo la puc manipular una mica. Si acabo coneixent aquella moneda, el pes que té, la manera com jo la tiro, puc intentar arribar a manipular-la de manera que surtin més cares o surtin més creus. Doncs la quàntica ens diu que això, manipular d'aquesta manera, no es pot fer a nivell microscòpic. Hi ha un component d'atzar que mai et podrà assegurar que aquella partícula se'n vagi cap a la dreta o se'n vagi cap a l'esquerra.
Mare meva.
Per tant, l'atzar forma part de la natura. Això està bé.
Però és algú fins i tot màgic.
Correcte. Ens trenca el determinisme. Fixa-t'hi que trenca el determinisme filosòfic, aquell pensament que deia que el destí està escrit, d'alguna manera. Res no està escrit. La natura no té res escrit. Res, absolutament res escrit.
Bueno, i ets en la línia que estàs explicant, Joan Anton, és que sempre que ens basem en fets empírics, ara mateix, no? La física quàntica...
També es basa en fets empírics, només que, ara t'ho explicaré, per probabilitats. Ara t'explico el tema de probabilitats, perquè al final la quàntica es mou per un tema de què és més probable que passi, sense que ho pugui assegurar del tot que allò passi, sinó simplement quina és la màxima probabilitat de que això passi. Ara t'ho explico.
Que entrarem en un túnel.
Sí, podem entrar en un túnel, si vols. Sí, a l'efecte túnel.
Sí, però és per qui? Volies...
Sí, hi entrarem després, però veig que tinc ganes d'anar al túnel. Anem al túnel, va. Anem al túnel.
Posa el túnel. Estic fent la conya aquí perquè, bueno, jo no sé si ho saps tu, Joan Anton, però jo és que dijous a la nit haig d'estar 100% bé.
Ah, que vas a veure el bus? Oh, Mercè.
Mira, se'm passa la pilla gallina i tot. Ja sé que fa un any que sí que va venir...
Incombustible, aquest tio.
És una passada, eh?
Sí.
Això d'explicació...
A la quàntica, no ho sé. Probablement hauríem de buscar-lo, la quàntica, l'explicació d'això.
De Bruce Springsteen. Sí. És que és al·lucinant. Tu ja has estat en un concert
o no? No.
Mai?
És que no és un dels meus ídols. A mi m'agrada més el rock una mica més pujadet, però sí, però li tinc gran admiració. I vull dir, el respecto moltíssim a aquesta figura.
No, i per això tenia tantes ganes per anar al Tunnel of Love de Bruce Springsteen, però no, primer fem el pas previ.
No, però ja podem anar, de seguida anem al túnel. Mira, però deixa'm abans que ens posem en el túnel
explicar-te
que ens movem per un tema de probabilitats, et deia, no? Vol dir que si jo vull saber què li passarà en una partícula, jo puc calcular què li passarà, però tot i que les meves fórmules em diguin que aquella partícula li passarà, no sé, se n'anirà cap a l'esquerra, com dèiem abans, mai no em podré estar segur per el que hi ha de l'atzar. I per tant, a la quàntica, màxim, el que puc calcular són les probabilitats. Sempre parlem de probabilitats. Quina és la probabilitat que aquest electró o aquesta partícula se'n vagi cap a la dreta i quina és la probabilitat que se'n vagi cap a l'esquerra. I res no està prohibit Per exemple, quina és la probabilitat que jo travessi aquesta paret, Mercè?
Home,
què diries?
Que zero.
Vale, doncs a la quàntica no existeix aquest zero. No existeix,
o sigui,
aquest
sempre
zero.
Tens tot alguna probabilitat.
Correcte, tot és possible. Com que l'atzar és un component intrínsec,
sí,
tot és possible. Clar, la probabilitat que jo travessi aquesta paret, si la calculéssim en quàntica, que no tindria cap sentit fer-ho, sí, perquè la quàntica l'apliquem al món subatòmic, trobaríem que és una probabilitat ridículament petita. Haurien de passar moltes vides de l'univers perquè jo pogués... Però no és zero. La qüestió és que no és zero.
És molt canvi... optimista, la quàntica.
Ah, ostres, no ho he vist mai així, Mercè. Súper.
Bueno, sí.
No, està molt bé. Mai ningú no m'havia dit això. No, de debò, sí, clar, està molt bé aquesta mirada. Sí, és molt optimista.
No, trobo que és com molt sí, positiva, no?
Sí. Mira, si jo agafo un electró
sí,
i el poso dins d'un got
sí,
i aquest electró no té energia suficient per saltar fora del got, la física clàssica, la de tota la vida, diria, podràs trobar l'electró fora del got? Resposta, no. A la física clàssica diria, no el pots trobar perquè l'electró està dins, confinat dins del got, i mai no pot sortir perquè no té energia per saltar. En canvi, a la quàntica diria, sí, hi ha una certa probabilitat de trobar-lo fora del got. I dius, com és possible? Però si no té energia per sortir. I, de fet, tu en un detector d'electrons t'acostaràs al got per fora i el detectaràs. Detectaràs
wow,
aquest electró, tot i que sembli impossible que allà estigui. I això és l'efecte túnel. Aquest és l'efecte túnel. L'efecte túnel és que, d'alguna manera, l'electró o aquella partícula ha trobat com un túnel que l'ha permès estar a llocs on és prohibit que hi sigui des del punt de vista de la física clàssica. I aquest efecte túnel l'utilitzem a nivell industrial. L'utilitzem per fabricar ordinadors, l'utilitzem per fabricar fins i tot medicaments. És a dir, que tot això de la quàntica, que sembla una cosa tremendament, no sé, com artística, no?, o esotèrica, ho acabem utilitzant cada dia a la nostra tecnologia.
Per tant, recapitulem, perquè hem parlat, ens has parlat de quantificació, ens has parlat també de l'atzar, indeterminació,
correcte,
aquest efecte túnel, i en falta un més.
Deslocalització, deslocalització. Vol dir que una partícula, i això és com conseqüència de tot el que hem parlat, un electró, alhora, estarà dins del got i fora. Saps això que dèiem, que l'electró no té energia suficient per sortir del got. Física clàssica diria, és dins del got, 100% segur que està dins del got. La quàntica diu, no en pots estar 100% segur perquè hi ha una certa probabilitat que el trobem fora.
Sí.
En realitat, el que diu la quàntica és que alhora el trobaràs dins i fora. La mateixa partícula. No és que s'hagi trencat. No és que aquella partícula s'hagi trencat en un bocí i un bocí quedi dins i l'altre surti fora. No, no, és que al mateix temps, alhora, el detector et mesurarà aquell electró a dins i a fora. Només que amb una certa probabilitat. Amb més probabilitat te'l mesurarà a dins i amb menys probabilitat te'l mesurarà a fora. Però està indeterminat el lloc on es troba exactament. No pots saber en un moment determinat exactament on es troba aquest electró i te l'has de mesurar com un núvol i dins d'aquell núvol l'electró pot estar a qualsevol part d'aquell núvol. Això s'anomena, per una banda, indeterminació i, per l'altra, deslocalització. Les partícules deslocalitzen, estan alhora a diferents llocs. Això ja comença a ser bastant enigmàtic i misteriós.
Espera, però que jo crec que encara més,
bueno,
no?
Sí, sí, ara ve...
Entrem a les realitats
virtuals i paral·leles.
Vinga, anem-hi. Jo no sé per què, però aquesta a tu t'agrada.
Quina? Aquesta sí.
Sí.
Però, bueno...
Bueno, t'agraden totes.
Totes
però...
m'agraden,
sí,
però aquesta és molt divertida. Perquè
ah, d'això.
Sí, perquè et porta la imaginació, te la porta a un altre nivell. Saps el tema del gat de Schrödinger?
Sí.
Val, doncs és això. És aquell gat... Això és que consti que mai no s'ha fet. I no funcionaria en un gat. Això, recordem que la quàntica s'aplica al món microscòpic. I va ser només un exercici mental que Schrödinger va fer amb Einstein. Només exercici mental, per discutir. Agafes teòricament un gat, el poses dins una capsa que és opaca, no veus el que passa dins, i el tanques dins. A dins hi has posat un element radioactiu que en qualsevol moment pot descomposar-se i en el moment en què ho faci, un detector de radioactivitat de dins activarà un martell que trencarà un petit vidre, sortirà un gas tòxic i matarà el gat. I tu tanques la capseta i t'esperes un cert temps, el temps que tu vulguis. Ara la pregunta és... Com està el gat? Viu o mort? clar, la física clàssica et diria, bueno, o una cosa o l'altra, dependrà de si aquell element radioactiu s'ha desintegrat. La quàntica, en la seva explicació més taliban, més exagerada, diu, sí, el gat és alhora viu i mort. Hi ha dues realitats que estan superposades, dues realitats que transcorren en el temps en paral·lel. Una té el gat que està mort, sí, l'altra té el gat que està viu. I només serà quan tu obriràs la caixa que es mostrarà una de les dues realitats. Però mentre no mesuris, mentre no obris la caixa, mentre no miris què ha passat, les dues realitats existeixen en paral·lel. Això és el que diu la quàntica. Per tant, aquí s'obre tota una interpretació de diferents realitats en paral·lel, diferents mons, per cada partícula de l'univers. Quan aquella partícula decideix anar a la dreta, hi ha una altra realitat en paral·lel on la partícula ha anat cap a l'esquerra.
Cap a l'esquerra.
Per cada partícula i per cada realitat de l'univers. Per tant, infinites realitats en cada moment. I això s'ha utilitzat en pel·lícules, en sèries com Stranger Things. No sé si l'has vist a la sèrie Stranger Things.
Bueno,
coses d'aquestes que
no
utilitzen...
Sé, no sé si l'he vist, sinó que també tenim la seva música.
Ah, mira.
Per favor. Paula. Stranger Things, o sigui, explica molt bé, no?
Bueno, utilitza aquest efecte, utilitza com un món paral·lel, sí, no? Que es desenvolupa en el mateix moment que el nostre i on han previst el pas d'un món a l'altre, però altres sèries, altres pel·lícules també ho fan. Uh-huh. És aquesta interpretació que és molt talibana i que va ser molt discutida fins i tot per alguns dels físics quàntics de començant el segle XX, que deien que això no podia ser, que era com una interpretació teòrica, però que la natura no podia funcionar d'aquesta manera. Però ja et dic, en la interpretació més extrema de la quàntica, això és així. Aquell gat teòric alhora està viu i mort. Qualsevol realitat en té una altra, en paral·lel, on la cosa ha anat completament diferent. I ara tu i jo estem recorrent només una realitat, una branca dels infinits plans que hi hauria en aquest univers.
Joan, hi ha algun moment en què, per exemple, com passa Stranger Things, no?, que tu te n'adones que hi existeix una altra realitat?
No, perquè realment, com que tu només vas per una de les branques, és la teva realitat, només no pots estar segur que n'hi ha una altra en paral·lel. Mai no et pots trobar amb aquella altra realitat.
T'ho anava a preguntar d'una altra manera, exacte. Hi ha algun moment en què s'entrellacin o no?
Sí, això sí. Però no s'entrellacen la realitat. Fixa't, el que s'entrellacen són partícules. Agafem dues partícules.
Val?
Les hem generat bessones en el mateix instant. Per tant, estan com enllaçades des de naixement. Es coneixen molt bé, per entendre'ns. I ara les separem i les enviem a llocs tan distants que les dues partícules, ni la llum, té temps de recórrer aquella distància per dir a una partícula què li ha passat a l'altra. La llum no té temps de dir-li a una partícula què li ha passat a la seva bessona. I ara fem que li passi alguna cosa a la seva bessona. Doncs en el món de la quàntica, la partícula bessona se n'assabenta immediatament del que li ha passat a la germaneta, sense que la llum hagi tingut temps de recórrer aquella distància i d'explicar-li què li ha passat. Per tant, i funciona, i això ho hem comprovat, i no entenem per què. No entenem què és el que transmet, perquè res no pot anar més de pressa que la llum. No entenem què és el que transmet la informació que li diu a una partícula què li ha passat a la seva germana instantàniament. I això passa, i això ho hem pogut comprovar amb els nostres laboratoris. Això s'anomena entrellaçament quàntic. I de tot el que he explicat, potser seria aquest, i el tema de les realitats en paral·lel, potser seria la cosa més exuberant i més explosiva, no?, de la quàntica, i torno a dir, és una cosa que hem comprovat en els nostres laboratoris i que algun dia potser podrem utilitzar per fer coses interessants a nivell de la tecnologia.
Mira, fixa't, és que ja per acabar, Joan Antoni, et volia preguntar justament això. De fet, abans ens has fet unes petites pinzellades, no? Però quines són les aplicacions pràctiques que podem fer,
per
no?,
exemple,
amb la quàntica? Perquè ara potser la gent que ens escolta diu, bueno, va, sí, però això... No,
tenim ordinadors perquè entenem la quàntica. Tenim ordinadors que no fallen, vull dir que tenen un nivell d'error molt, molt baix perquè entenem la quàntica i sabem fabricar memòries que estan en els ordinadors, per tant, estan en el teu mòbil i estan a moltíssims electrodomèstics perquè entenem la quàntica i fabriquem les memòries de manera que tinguin en compte alguns efectes de la quàntica, perquè si no, els nostres ordinadors tindrien errades constants i no els podríem utilitzar. Fabriquem medicaments amb l'efecte túnel, i tant, tenint en compte l'efecte túnel. Estem desenvolupant la computació quàntica, que algun dia en parlarem, que són ordinadors que podran fer, de fet ja s'estan fent algunes proves, que podran fer cert tipus d'operacions, no totes, però alguns tipus d'operacions de manera increïblement ràpida. I aquests ordinadors utilitzen alguns d'aquests principis que acabem de dir, d'una manera física, vull dir d'una manera industrial, per fer això, computacions molt complicades, en paral·lel, desplegant com realitats paral·leles en paral·lel d'una manera absolutament molt de pressa, vaja, amb unes velocitats increïbles. No? Això s'anomena computació quàntica. La quàntica és present en molts llocs quotidians de la nostra vida. Què? A veure, Mercè, llavors, quina conclusió... Jo en trec una conclusió. Que la quàntica és optimista. És el que has dit tu. No, no, està molt bé. Mai ningú no m'ho havia dit. Està molt bé. Tot és possible.
Tot és possible.
Ara, quan algú estigui depre, no?
li dius,
escolta'm, pensa en la quàntica. Pensa en la quàntica.
T'imagines? Diran, bueno, no ho sé jo. Jonathan, és un plaer sempre escoltar-te. De debò. Gràcies per aquesta lliçó. A tu.
Radio Estel